Ràdio 4, segur que et sona. Deia jo dos passos amb una novel·la fantàstica que es diu Manhattan Transfer, que té el misteri de la nit que treu el millor i el pitjor de tots nosaltres. Si m'ho permet el gran autor nord-americà, diria: què té el misteri de la ràdio que treu el millor de tots nosaltres? Fa florir la sensibilitat, l'emoció, la vida, els sentiments, els records. Amb tot el respecte del món, com us comentava, us hem regalat tot l'equip del programa aquest capítol especialíssim de Simplemente Maria, perquè hem pensat que, una vegada més, a través de la ràdio, no només heu pogut sentir la vostra vida, sinó també la vida de totes les persones que us van ensenyar que les coses tenien un gust, un tacte i una olor especial.
Amb molt de gust, de 4 a 7 de la tarda, amb Sílvia Tarragona.
Ràdio 4. Ràdio 4.
Aquí, Ràdio 4. Cada dia, 24 hores amb vosaltres en so estereofònic.
Ràdio 4. Ràdio 4.
De la tarda i 9 minuts en directe a Ràdio 4, Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya. Aquesta última hora del programa estarà dedicada sencerament a la ràdio. I no us penseu que és que ens agrada mirar-nos al melic, ni molt menys. Pensem que la ràdio ha creat i crea addicció en el sentit més ampli i més positiu de la paraula. Pensem que la ràdio crea una manera molt especial d'entendre la vida i sobretot estem convençuts de que la ràdio té una funció social, humana, amplíssima. I ens agrada retre homenatge a aquest mitjà que fa que la vida cada dia tingui sentit, que la vida tingui color i que la vida tingui olor, com us comentava abans. Ens agradaria moltíssim que en aquesta tertúlia que compartirem ara amb tres grans professionals de la ràdio, amb tres persones que en saben molt de la ràdio, us hi afegeixiu vosaltres, perquè vosaltres sou els receptors, aquells que fan que la ràdio existeixi, sobretot els que donen sentit a la nostra feina. Recordeu el telèfon, doncs, 93 302 1708 i podeu dir-hi la vostra si voleu. Ara sí, us presentem els nostres convidats. Armand Balcibre, historiador i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i creador d'un llibre que ara mateix un altre convidat, el senyor Fernández Déu, està fullejant, que es diu En el aire, 75 anys de la Ràdio Espanya. Senyor Balcibre, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I moltes gràcies. Senyor Ricard Fernández Déu,
bona tarda.
Anava a dir, què vostè ens pot explicar de la ràdio que no sàpiga? Si ho sap tot de la ràdio, vostè, senyor Fernández Déu.
Però vostè també, per tant, no em farà explicar-li res que vostè no hagi tingut oportunitat de conèixer abans que jo. O sigui que estem en paus.
Gràcies, senyor Fernández Déu, molt amable.
Gràcies a vostè per convidar-me.
I un company de la ràdio, un sintoniqui, que és periodista de Ràdio 4 i creador del programa L'Altra Ràdio, un espai que té 20 anys d'història, tot i que en Cinto és un home molt jove. Cinto, bona tarda.
Érem. Bona tarda.
Com la cançó Éramos tan jóvenes
los
dos. Com la ràdio, exacte. Senyors, jo no els hi faré una entrevista, ni molt menys a tots vostès. El que m'agradaria és que compartíssim tots plegats els records de la ràdio. Senyor Balcibre, quin record té vostè de la ràdio? El seu primer record.
Com a oient?
Com a oient, sí senyor.
Doncs és una habitació, jo crec, molt convencional, dels anys finals dels 50, mentre una tieta meva cosia màquina, jo feia els deures de l'escola, tenia uns 5 o 6 anys, i sentien una sintonia que es diu Indian Summer, d'André Costelanes, que era la que servia una mica per entrar en aquest món tan màgic de les cartes i consells d'una tal Elena Francis.
I vostè, senyor Fernández Déu?
Aviam, jo la ràdio la recordo vinculada a la meva peripècia personal des de probablement el primer dia. A casa es sentia moltíssim la ràdio. Però recordo de forma molt especial, nítidament, l'arribada a Barcelona d'un vaixell que era famós. I era famós perquè portava els repatriats des de Rússia, el Semiramis. I Ràdio Nacional d'Espanya, des de aquests estudis, transmetia missatges cap al Semiramis dels familiars d'aquells qui esperaven el retorn dels seus parents que venien en aquell vaixell. I recordo perfectament la veu del Juan Manuel Soriano, després la vaig identificar, llavors no el coneixia amb ell encara, no? Per la veu del Juan Manuel Soriano dient cada 3 o 4 minuts: "Atención, Semiramis. Atención, Semiramis." I llavors sortia un pare que li parlava al seu fill que tornava des de Rússia a bord del vaixell. Després, amb el temps, em vaig enterar que hi havia hagut anècdotes especialment esgarrifoses, no? Per exemple, el fet d'un pare, que parlava en el seu fill que tornava en aquell vaixell, i que quan li van dir que li parlés a través del micròfon, va agafar el micròfon, el va petonejar i es va posar a plorar.
Ai, no em diguis això. Senyor Fernández Déu, no m'expliqui això, que em posaré a plorar jo també, que és el que soc.
Escolti,
molt...
és que la ràdio és emoció, eh?
Oh, i tant que sí.
La ràdio és emoció,
I no l'entenem d'una altra
manera. És per riure, és per plorar, és per fer sentir coses. I vostè ho sap millor que no pas la major part de la gent, això.
Moltes gràcies. Cinto, abans de donar pas a en Rafael Barceló, que es troba en aquests moments al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, en aquesta exposició que avui s'ha inaugurat, explica'm el primer record que tens a la ràdio.
Jo, a part de les emissores d'aquí de Catalunya, que podien ser Peninsular, bàsicament, dels grans magazins i Ràdio Joventut de l'Ona Mitjana, em quedaria gairebé amb la fascinació de la ràdio, però que s'escoltava a casa també d'Ona Curta, no? Internacional, les emissores que venien, diem-ne, d'enllà, doncs que jo era ben petit i escoltaves veus en castellà de programacions, diem-ne, com podia ser doncs la BBC o el del Pirenaica, ni que jo no sabia ben bé de què anava, amb el xiulet de la interferència que es feia des de Plaça Espanya, i la fascinació per aquell dial que, doncs, més enllà del local, doncs, hi havia un altre món internacional i que de petit a mi em fascinava i que anava buscant, doncs, sense ben bé cap interès potser pels continguts, perquè no tenia l'edat, però sí per trobar veus d'altres indrets, no?
Sabeu qui era el locutor de la Pirenaica?
No.
En Jordi Soletura.
Caram.
Ens ho va explicar el nostre programa.
Era un dels corresponsals en català.
Sí, sí.
I va fer els programes en català de la Pirenaica.
I en castellà.
I en castellà des de Bucarest.
Donava la informació, sí, perquè la ràdio Pirenaica no parlava en català, parlava en castellà.
Senyor, si m'ho permeten, d'aquí, des dels estudis de Ràdio 4 Passeig de Gràcia de Barcelona, ens anem directament al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Allà es troba en Rafael Barceló. Rafael, bona tarda.
Bona tarda, Sílvia.
Com estàs?
Doncs bé, estic bé. Estic en aquesta exposició que es diu Temps de Ràdio 1924-1999 i estic exactament dins d'un transistor, diríem, dins d'un receptor de ràdio que està reproduït aquí. Només començar l'exposició, aquesta és la primera sala en què es troba el nombrós públic, per cert, que està començant a entrar perquè l'exposició s'obria en la ronda de tarda ara mateix. Estic dins d'un transistor i estic una mica decebut perquè jo quan li preguntava al meu pare com és que sona i surten veus d'aquí, ell me deia, hi ha uns senyors xinos, deia ell, aquí dins, i doncs he dit, pare, aquí no hi ha cap xino, això funciona molt per la mecànica. Escolta'm, estem aquí amb el comissari d'aquesta exposició, que és el senyor Joan Oller, que avui té un dia molt atrafegat i que ens podrà parlar amb nosaltres en dos minutets. Senyor Oller, bona tarda i felicitats per aquesta exposició, que l'acabo de veure i que em sembla força maca.
Gràcies.
Senyor Uller, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons a Ràdio 4.
Bona tarda, senyora Tarragona.
Bona tarda, senyor Uller.
A mi em passa com en el teu company, que jo em pensava que hi havia gent petiteta que cantava i parlava, però un dia vaig obrir la tapa del darrere i vaig veure que hi havia tot de làmperes, tot de... era un laberint, el laberint de l'electricitat. I llavors, en homenatge al dia que vaig obrir la tapa, doncs el que he fet és això, convidar la gent a entrar a dintre d'una ràdio i a través del bosc de l'electricitat, del laberint dels watts i dels ohms i dels quilocicles, entrar a la història.
Estem sentint de fons a les seves paraules, senyor Uller, la sintonia inconfusible d'una de les històries de la ràdio, no? Jo suposo que, evidentment, aquesta exposició que s'inaugura avui i que podrem veure forces mesos aquí a Barcelona, tindrà un soundtrack molt especial, perquè el soundtrack és la vida, al cap i a la fi, del temps de la ràdio, no, senyor Uller?
Sí, bueno, això del senyor Ulleu ho podríem deixar córrer.
Joan, no? Sí, no, és que hem de quedar seriosos a través de la ràdio.
És que si no em fa l'efecte que s'està dirigint a una altra persona, senyora Tarragona, i no, no sé contestar.
Doncs no em digui senyora Tarragona, em diu Sílvia. Allò, bé, simplement Sílvia. Sílvia ja està.
Molt bé.
Digue'm,
sí,
Joan.
A veure, això és una exposició especial, perquè normalment les exposicions estan adreçades al sentit de la vista.
Uh-huh.
Jo, per fer un eslògan, per explicar les coses fàcils, dic que és una exposició per mirar amb les orelles i per escoltar amb la mirada. És un audiovisual molt primitiu. Amb el Jon Berrondo, que és el meu còmplice i el meu col·lega escenogràfic de tota la vida, perquè jo no sóc un home de ràdio, sóc un home de teatre que tinc un idioma amb la ràdio, hem intentat buscar els cromos que ajudessin a escoltar. És a dir, buscar les imatges que t'ajudin a sentir millor els documents. Buscar les habitacions de la ràdio, les habitacions de la memòria, on sentir còmodament aquests documents sonors.
M'agradaria destacar això, Sílvia. És una exposició que evoca sobretot a la memòria. A mi m'ha agradat força, però jo anava amb el Doroteo Martín, el company de Servei Exterior,
sí.
I ell anava reconeixent cada un dels espais que ens hem trobat, perquè són espais, jo diria, evocadors o metafòrics, que ens remeten a moments de la història on la ràdio ha tingut una importància especial.